Ahir va arribar la onada de calor que esperàvem a Espanya. Es van arribar els 47 graus a la zona de la vall del Guadalquivir, Andalusia, però a Lleida doncs, no van pujar tant les temperatures. Tot i això, la màxima de tot Catalunya va estar en un municipi de Lleida. Saps on? A Tremp, 36,5 graus, que també van tenir properament a Organyà amb 35, a Solsona 35 i la Pobla de Segur amb 35 també. En parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Soc el Ricard Álvarez. Què tal, com estàs? Benvingut a Herrera en COPE. Avui dilluns començant nova setmana, 12 de juliol del 2021. Parlant de temperatures, doncs mira, resulta que hores d'ara a la ciutat de Lleida estem lleugerament per sobre dels 24 graus, 24.3, si ho vols saber exacte. La davallada de temperatures que ja ens havien anunciat, que començaria avui dilluns, doncs la notem, sobretot perquè el cel està ennuvolat. En parlarem tot seguit ara amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem també avui d'un llibre i ho farem amb el seu autor, amb l'Ismael Zapater. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb ell ens plantarem a la una i a partir de la una els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de dos quarts la radiografia, la nostra tertúlia d'esports amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez, amb la Vanessa Ortega i avui amb un convidat especial com és el president del CB Pardinyes, el Pere Roque. De tot això en parlarem tot seguit, des d'ara fins a arribar a les dues de la tarda, dilluns, com et deia, començant setmana. I què té de particular aquesta setmana? Doncs que és la darrera de la nostra temporada radiofònica des de Lleida. Acabem temporada aquesta setmana, agafem vacances i tornarem al mes de setembre, però ja saps que estirem sempre fins a aquesta primera quinzena del mes de juliol. Per tant, aquesta setmana, cada dia, tots els espais que són setmanals, doncs amb ells ens anirem acomiadant. No és el cas del nostre meteoròleg, que ens acompanya cada dia o pràcticament cada dia. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Home, al final es van assolir temperatures potents, bueno, 47 graus a la zona del Guadalquivir, és una temperatura alta.
Es va quedar a l'interior de Andalucía i a l'interior de Castilla-La Mancha, com més amunt va arribar a Madrid i Guadalajara, entre 40 i 45, la majoria de comarques. No es va batre un rècord de miracle. Bueno. Es va batre un rècord mega històric a tot el planeta, a la Vall de la Mort, que és el lloc més càlid del planeta, que ha arribat a 56, el seu rècord històric de fa 100 anys, ha arribat a 54, però el més extraordinari és la temperatura mínima, monstruosa, 42 graus de mínima. Ressalto perquè, bueno, no es queda molt lluny, està a Califòrnia, als Estats Units, però és una anècdota. Aquí van tenir 36 graus el dissabte, i 34 el diumenge, va fer més calor dissabte que diumenge, quan les previsions eren contràries, era al revés, perquè ens va arribar el pols en suspensió i aquest pols també reflexa, fa com petits miralles de milers, milions, quasi, de partícules en suspensió que reflexen, fan que les temperatures no baixen gaire, però tampoc pugin massa. Ara, la tempesta dia a la tarda, que va començar a les 9, 10 i mitja, va fer molt soroll, molts llamps, va fer cops de vent sobtats i breus, de molt curta durada.
Però poca aigua, no?
Entre 40 i 50 quilòmetres hora al sud, però més de 100 a les parts més altes del Pirineu, i va deixar poca aigua. 1,4 a Lleida, a l'oest, 0,8 a l'est, bueno, precipitacions entre menys d'un litre i com a molt 15 litres es pot a 2.500. La majoria són 1, 2, 3, 4, 5 i poca cosa. Molts i poca previsions indiquen que, així com a la resta de la península, baixen avui de desplom total, 10 graus, aquí ho farem dues fases. Una primera fase avui, 5 graus menys, i uns altres 5 demà. És a dir, reparte la França mediterrània arribarà una mica més tard aquesta davallada. Bueno. Avui hem tingut una nit tropical. A la ciutat de Lleida no hem baixat de 20,3 graus. És la tercera de la que portem enguany, sí, 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 el mes de juliol. S'espera que, com molt, arriben a 30, 29, 30, 31 graus a la meitat sud de Lleida, per sota al Pirineu. Demà sí que arribaria la davallada més contundent, sobretot durant la matinada, matí, i tindrien unes mínimes per sota de 15 graus, entre 11 i 15 graus a la meitat sud de Lleida, però al Pirineu és una davallada contundent. Està previst 9 graus a la Seu d'Urgell, 5 graus a Viella.
Déu-n'hi-do.
Hem de recordar que Viella el dissabte va assolir 34 graus.
Imagina't, i ara agafaran 5 de mínima. És que, clar,
la vall d'Aran, pues ben gros, eh?
No m'estranya que la gent es refredi, Armando, amb aquests canvis, és que és normal.
Nosaltres tenim la veu una mica tocada, bueno, però ja són per qüestions particulars. I de cara a esta setmana seria assolellada, tranquil·la, sense gaire calor, fins dijous inclòs.
Bueno, demà que és dimarts... Demà, que és dimarts, allarguem la previsió, Armando.
Però a partir de divendres tornaran a pujar. De moment, tenim un ambient més... un alivi tèrmic.
Molt bé.
Que dura 4 dies.
Molt bé, Armando, ens escoltem demà.
Bona tarda.
I nosaltres ara ja busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un home d'entre 40 i 50 anys va resultar ferit ahir diumenge al matí en rebre un tret accidental d'un company de caça al Picat. Segons s'ha sabut, els dos homes havien quedat per fer una batuda per frenar la plaga de conills en una finca del Picat, quan un d'ells va ensopegar i se li va disparar l'arma i va encertar de manera fortuïta l'altra pel darrere. Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, així com el Servei d'Emergències Mèdiques. L'home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, tot i que després d'una primera atenció mèdica no es temia per la seva vida. Ull, eh? Que allò de... les armes les carga el diablo, evidentment que les portaven carregades perquè estaven fent una batuda, però tu imagina't que és difícil això, eh? Però entre pus es caus, es dispara i encara toques a la persona que portes al davant. Les armes són perilloses sempre. Fins i tot amb el seguro posat, que hi ha hagut algun accident d'això. S'ha de tenir molta cura, moltíssima, moltíssima. Escoltàvem ara l'Armando Álvarez d'aquestes tempestes, d'aquestes ventades d'ahir, i és que el 11 dotacions de bombers van treballar des d'ahir en un incendi provocat per un llamp durant una carena a Navès. El foc crema amb baixa intensitat, segons ha informat el cos d'emergències, però els bombers han treballat en 43 serveis per caiguda d'arbres pel vent de la tempesta, sobretot a la zona dels Pirineus, sobretot. Del total, 18 han estat en la regió del centre, 15 a la regió de Girona i 9 a la regió de Lleida i de la Vall d'Aran. Per tant, va haver força ventades, com ja ens ha confirmat el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, ahir, sobretot a la zona del Pirineu. Amb política o amb crònica judicial, si voleu, perquè el diputat de la CUP al Parlament i membre de la mesa de la cambra, Pau Juvillà, serà finalment jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència. El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida li va remetre la causa en convertir-se en aforat i ara el TSJ s'ha declarat competent per jutjar-lo i desestimar la sol·licitud de nul·litat presentada per la defensa. La causa es va obrir per no retirar els llaços grocs que el partit tenia penjats a les finestres del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida i que es va negar a treure després que Ciutadans ho denunciés a la Junta Electoral durant la campanya electoral de les municipals del 2019. Les obres per reparar el despreniment de Mont-rebei comencen avui i s'allargaran entre 4 i 6 setmanes. T'ho dic perquè si comences vacances o durant les properes setmanes i una de les teves destinacions és, escolta, anem a fer la travessia de Mont-rebei, doncs que sàpiguis que hi ha obres i, evidentment, es restringirà el pas en algun lloc. Per tant, informa't abans. S'ha d'estabilitzar les roques i refer el pas que està tancat des del passat 12 de novembre de l'any passat. I comencen els cribatges a monitors que marxen de campaments o colònies, perquè segueixen havent campaments i colònies, però abans de que marxin, doncs es fa un cribatge. Centenars de joves han acudit als 6 punts del territori habilitats per detectar casos asimptomàtics i poder marxar amb una mica més de tranquil·litat. La situació és que, a hores d'ara, les darreres 24 hores, Salut ens informa que al Pla de Lleida s'han detectat 189 positius i que a l'Alt Pirineu i Aran se n'han detectat 39 més. Per tant, tornem a parlar d'unes xifres que ja ens havíem oblidat, de 228 positius a la província de Lleida en les darreres 24 hores, i som dilluns. I som dilluns. Hores d'ara, el Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 724 punts i la RT de 2,21. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 1.151 punts i la RT de 1,67. I a nivell de tot Catalunya, estem parlant d'un risc de rebrot de 1.590 punts i una RT de 1,93 punts. 1,93 punts. Per tant, xifres altes, recorda el que et dic sempre, jo i salut, i la major part dels experts, per no dir tots, distància física, mascareta i renta't bé les mans.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, ara parlarem amb una persona que jo ara recordo que sí, que passava per aquí per la ràdio ja fa dies, eh? Ja fa uns quants dies. Bueno, en fa uns quants segur, perquè és que fa un any i mig que ja sabeu que per culpa de la pandèmia doncs tenim els estudis tancats a personal extern. Però quan dic que fa dies vol dir que fa molts anys. Coneixerem l'Ismael Zapater. Espera, que us el presento ja. Ismael, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dic, fa anys que passaves per aquí perquè tu vas estar vinculat a la política i, per tant, entre altres coses, jo recordo que assisties a les nostres tertúlies dels polítics.
Exactament. Això és veritat, les dues coses que acabes de dir. Fa uns 10 o 12 anys, perquè jo vaig estar de regidor a l'Ajuntament del 2007 al 2011, i des d'aleshores pues, ha plogut bastant, no?
Sí, sí.
I aleshores, efectivament, jo assistia a les vostres tertúlies i, a més, amb molt interès i molt a gust.
Sí. De totes maneres, la teva principal ocupació ha estat vinculada sempre a la docència.
Sí.
Has estat catedràtic de Geografia, Història i Art, professor de l'Escola de Magisteri de Lleida, als instituts de Santa Coloma de Gramenet, a Bellpuig, a Gramunt i al Màrius Torres, a Lleida. A més, has estat director a quasi bé tots.
Sí, 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 efectivament. He dedicat a la docència quasi 40 anys, quasi 40 anys de la meva vida, i efectivament he recorregut tots aquests instituts, i al final pues, vaig estar aquí al Màrius Torres, que per mi és el gran institut, el millor de Lleida i un dels millors de Catalunya, doncs 30 anys aquí i 3 anys de director, del 82 al 85.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I fins que em vaig jubilar.
Ismael,
tota la vida aquí a Lleida.
Parlàvem de la docència com a principal ocupació. L'altra ha estat escriure, eh?
Sí, l'altra ha estat escriure, que també ha sigut complementària, per dir-ho d'alguna manera, de les altres dues, de la docència i de la política. I una vegada que ja que em jubilo de la docència i també de la política, doncs aleshores, clar, queden més temps lliure. I aleshores un dels hobbies que he practicat ha estat viatjar tot el que he pogut, que abans no podia, naturalment, i després, com a conseqüència dels viatges i dels creuers, doncs ha nascut la novel·la, aquesta de Camarote 4203.
Clar, aquest és el... De totes maneres, dic, a tu t'ha agradat escriure, has escrit uns quants llibres de text a nivell docent, però és la teva primera incursió, no?, a la novel·la.
Sí, sí, efectivament, és així. Durant l'època de docent, de professor, doncs vaig escriure bastants llibres de geografia, d'història i d'història de l'art. Però, clar, després ja quan em vaig jubilar, doncs el tema aquest ja es va acabar, lògicament, i aleshores, bueno, em vaig dedicar pues, a recopilar informació, allò que se'n diu trabajo de campo, dels diferents viatges, anar prenent notes d'aquí, d'allà, dels diferents llocs, països, continents que visitava, i després, bueno, a partir d'aquí neix la encadenació de tots aquests fets i la imaginació per crear personatges, per crear històries i aventures, i neix la primera novel·la, que és aquesta, una novel·la de 440 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Que no és petita, no és petita, o sigui, és que per ser la primera, clar.
Ara escoltant-te, dic, s'aprèn tant viatjant, Ismael, i sobretot s'agafa una perspectiva tan ampla que de vegades quasi bé hauria de ser, o sigui, el govern de torn ens hauria de subvencionar un viatge a l'any, eh?
Sí, sí, sí. Home, viatjar és obrir-se al món, i el món és immenso, és enorme, és meravellós. Nosaltres vivim aquí a Lleida. Aquí a Lleida estem molt bé i ens sembla que estem a lo millor del món. Estem aquí a Catalunya, estem aquí a Espanya, i aleshores estem fantàsticament bé. Ara, quan un recorre altres països, altres continents i fins i tot altres illes, doncs aleshores te'n dones compte que el món està molt desenvolupat, que hi ha injustícia i que hi ha diferències, és normal, és natural, però el món està molt desenvolupat a tot arreu, i doncs aleshores s'ha après molt d'altres cultures, d'altres civilitzacions, d'altres persones, d'altres formes de vida, que doncs aleshores després es pot reflectir senzillament pues, amb un llibre, no? Però la base és aquesta, la de viatjar. Clar. Jo, afortunadament, ja durant els anys de professor, doncs sempre portava els meus alumnes una setmana, 8-10 dies a França, a Itàlia, a la resta d'Espanya, etcètera. O sigui, d'excursió, viatge d'estudis, no?
Sí.
I jo crec que ells, els alumnes, quedaven encantats, perquè a més eren els xavals grans, els de segon de batxillerat o els de l'antic COU, és a dir, els xavals que estaven, nens i nenes, que estaven en 18-19 anys,
Sí.
I crec que allò ens va obrir molt la ment, i, bueno, almenys ja aquesta era la intenció, no?
Ismael, parlem de la novel·la que ens has presentat, que ens l'has fet arribar a la ràdio, Camarote,
sí.
4203. Parla d'un creuer, per l'època de l'any que estem, doncs crec que és ideal la lectura d'aquesta novel·la per parlar del mar, que sempre l'associem al tema de vacances i d'un creuer. De totes maneres, et vas triar un vaixell gran, perquè si el Camarot amb el que es basa tota la història o la que gira és el 4203, és que són monstres aquests vaixells,
Sí, efectivament. Els grans creuers, i bueno, hi ha creuers més petits i tal, no?, per fer viatges més curts, però aquest és un gran creuer enorme, immenso, més de 7 metres d'eslora, i aleshores, bueno, molts camarots, hi ha 11 pisos, 11 pontes, que en diuen, fins a dalt, fins a la coberta, i aleshores és com una ciutat flotant, no?, en la que pues, anàvem 2.000, 2.500 persones, més 1.000 persones que treballen allà. Aleshores, és una ciutat que flota al Mediterrani, a l'Atlàntic, al Pacífic. Aleshores, clar, és immenso. I te dona una seguretat extraordinària.
Ismael,
a part de viure al creuer, que és una forma de vida estupenda,
sí, sempre animo.
Perquè és fantàstic, és com un hotel 5 estrelles, però que es mou d'un país a l'altre, d'una ciutat a l'altra.
No, jo sempre ho dic.
Tots els serveis, fantàstic.
Si ho podeu provar, un cop a la vida s'ha de provar. Igual t'enganxes o igual no t'agrada, però almenys un cop a la vida s'ha de provar.
Escolta,
Ismael, quin és l'eix principal de la novel·la? Perquè, clar, passem un creuer, però quin és l'eix?
Bueno, l'eix principal de la novel·la és una gran història d'amor. Jo dic una fulgurant història d'amor, en el que, bueno, hi ha un protagonista que, doncs, aleshores busca el gran amor de la seva vida, no? Crec que és una cosa natural amb tothom. I aleshores, pues, des del principi fins al final, el final s'entén després d'haver llegit tota la novel·la, no? I aleshores això implica que hi hagi altres relacions, altres històries, moltes altres històries també d'amor, perquè, lògicament, una història d'amor implica moltes vegades altres històries amb altres persones. Perquè, clar, vas buscant aquest amor que és bo, que és autèntic, que és per sempre, que és durader, que és el que t'omple completament, i, entretant, pues, vas coneixent persones que formen part d'aquesta vida fins que, per sort, jo crec que amb molta sort, s'arribe o no s'arribe a trobar aquest amor. Aquesta és la qüestió.
Però escolta, i aquí quan hi ha de fictici i de real?
Bueno, hi ha bastant de real, perquè, bueno, el creuer és real, molts dels personatges són reals, molts dels personatges són autèntics, i doncs aleshores després hi ha molta imaginació. Jo diria, no sé, per fer una proporció, pues el 20-25% seria de base real i després el 70-75-80% és d'imaginació. Amb moltes persones, que doncs aleshores el nom està canviat, però que la persona, la figura, existeix, tant si és dona com si és home. I si és d'aquest país o és d'un altre país, perquè el creuer hi ha persones de moltes nacionalitats. Llavors, clar, jo agafo com a punt de referència aquella persona, amb algunes característiques, algo que destaque especialment. I després, a partir d'això, a partir d'aquí és quan creo la història. Creo el món que, lògicament, jo m'imagino. I això és el que plasmo després, doncs, aleshores, a la novel·la. Per tant, resulta molt interessant, jo crec que resulta molt interessant, i ara que estem ja de cara a l'estiu, pràcticament a l'estiu, sí, que la gent se va a la platja, a la muntanya, a viatjar i tal, bueno, jo crec que s'ho poden passar molt bé llegint el llibre, perquè és una base de distracció, de deleite i de recórrer països, que recorre països, i fins aquí puedo leer, que doncs aleshores porto aquí a Lleida, per la gent de Lleida, i perquè ho puguin conèixer i tal, no? O sigui, hi ha una internacionalització de Lleida, perquè jo porto el nom de Lleida i de la Seu Vella, naturalment, a tot arreu, i també porto tots aquests països, continents, ciutats, etc., doncs aleshores aquí a Lleida, per la gent i pels lectors.
Doncs Camarote 4203, busqueu-lo a la vostra llibreria, Camarote 4203. Si el veieu a la portada el distingireu ràpid, que hi ha un creuer a la portada envoltat d'aigua. Per tant, és aquest, el Camarote 4203. És la primera proposta des del món de la novel·la d'Ismael Zapater, no la seva primera proposta en quant a llibres, perquè això ja heu escoltat que és una persona molt prolífica. Ismael Zapater, escolta, que ha estat un plaer. Jo sé que aquest fa poc que l'has presentat, però ja no sé si estàs agafant notes viatjant també per preparar una nova novel·la.
Pues sí, efectivament, sí, és així.
No es pot descansar mai.
Estic amb la promoció d'aquesta, però ja estic agafant notes, estic planificant el que serà segurament una continuació o una segona part.
Molt bé.
Perquè això ja m'ho estan demanant també alguns amics i persones que l'han llegit, que els ha agradat molt, que s'ho han passat molt bé, i doncs aleshores, bueno, prepara la segona part. I bueno, això és qüestió d'un any o dos de treball. Primer, treball de camp, de recollir la informació, i després de plasmar-la, imaginant, naturalment, les històries, aventures que han de sortir després reflectides al llibre.
Déu-n'hi-do la feinada que hi ha al darrere. Un dia hem parlar i explicar-me, des del punt de vista de l'escriptor, tot el procés, que hi ha des de la primera idea fins que el tens a les mans, el llibre.
Bueno, no, fent el recorregut a principis del 2018 i prenent notes de les diferents ciutats, països, illes, que naturalment també surten, bastantes, pues és la recollida d'informació i després són dos anys i mig de treball.
Déu-n'hi-do.
Una vegada que ho tens ja recollit i tal, bueno, allò se li ha de donar vida a cada personatge, s'han de muntar les històries, s'ha de procurar que les històries coordinen, sí, les dates, els llocs, etcètera, etcètera. Això són, i correccions que s'han de fer, naturalment. Això són dos anys i mig de treball, aproximadament. I després, pues, mig any més, 5-6 mesos, amb el tema de la pandèmia que hem tingut, després de treballar a l'editorial.
Déu-n'hi-do.
Doncs, o sigui, 3 anys.
Sí,
aproximadament són 3 anys de treball.
Per tant,
però amb moltes hores,
Quan el tingueu a la mà, assaboriu-lo bé, assaboriu-lo bé, aquesta novel·la de l'Ismael Zapater.
Sí, a més, t'afegeixo una novetat, una notícia, que això ho saben molt poques persones, i ara, com no ens escolta ningú, doncs aleshores la vaig a dir. I és que jo havia començat a escriure i havia fet aproximadament uns 200 folis. Però vaig tenir un problema d'ordinador,
allò típic, que diu que es mor el típic problema informàtic, sí.
Un problema informàtic, i ho vaig perdre tot.
Caram!
Ho vaig perdre. Vaig perdre els 200 folis, no vaig tenir forma humana de recuperar-ho, i al final vaig dir, bueno, què faig? Ho deixo o torno a començar? I com la tenia, els 200 folis, pràcticament a la memòria, bueno, doncs vaig començar de zero una altra vegada.
Mare de Déu, mare de
Déu. Però, més feinada,
Però, Ismael...
Però molt a gust,
Ara,
vaig fer molt a gust.
A què ara tens còpies de seguretat?
Sí, ara sí, Per si de cas, perquè la informàtica és fantàstica, no? Però de vegades fa aquestes jugades.
No, però és que això, per aquí hi hem passat tots, perquè mira que jo sóc informàtic i ho he explicat i jo ho sé, i ho dius a tothom, feu còpies de seguretat, que no passa mai res fins que passe. Però és que això m'ha passat a mi, Un aparell electrònic deixa de funcionar i ja està. Vull dir, té una avaria mecànica i de vegades es pot recuperar, però de vegades no. Per tant, s'ha de tenir molta cura amb això. Ismael Zapater, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. Ens ha presentat la seva primera novel·la, Camarote 4203, però que ja està en marxa el que vindrà després. De moment, quedeu-vos amb aquesta, Camarote 4203. Ismael, gràcies per estar amb nosaltres.
Ha estat el plaer per a mi. El plaer ha sigut per mi i per tots els oients que, doncs, aleshores té la cadena Cope, que ja sé que són molts.
Bon estiu.
Igualment, una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Hola, cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama.
¿Incluido?
Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Espera. Con ofertas adaptadas a cada uso del vehículo y unidades de entrega inmediata.
¡Genial!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance FCSA. Oferta válida hasta el 30 de septiembre o fin de existencias.
Infórmate en Iveco Zona Franca, en Barcelona, Granollers, Girona y Tarragona o en la web zfas.iveco.es.
¡Dile que se compre una Daily!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que és la darrera setmana, però que encara, evidentment, és dilluns i li hem de posar somriures a les cares de la gent. Ja saps com ho fem, això, tots els dilluns, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
A veure, no t'ha recuperat gaire la veu, eh?
No, no m'he recuperat gaire encara.
Has fet un gall allí que... Bueno.
Sí, me falten més vacances, 4 mesos més de vacances.
No cridis. Bueno, va, que estem... Anem directes a matèria perquè estem molt expectants, perquè sí? La setmana passada vam acabar amb una... Bueno, estàvem fent la sèrie aquella de demandes legals, però
absurdes.
Sí, eh? I la darrera van fer la del senyor que bueno, que li van fer un tacte rectal i hi havia el metge i 2 persones més, que després va descobrir que eren actors que s'estaven formant per després fer un documental o una pel·lícula i fer un tacte rectal, bueno. I claro, aquí va ser quan ens vam quedar sense temps i vas dir, ui, puc explicar una anècdota personal? I ens vam quedar sense temps.
Vale.
I ens hem emplaçat avui.
Vale, pues la cosa està...
No sé per on va l'anècdota personal, si pel tacte rectal o pel tema d'actors i metges.
Bueno, una mica de tot. Perquè a mi em va passar una cosa, que vaig haver d'anar de matinada a l'hospital, no? I llavors em van dir, torni el dia següent. I és que, bueno, jo no sé si explicar o no, mira, m'és igual, jo, com que ja està tot fet, tot és igual. Resulta que, bueno... Me va sortir una cosa allí a la zona del banyador que va ser molt incòmodo i no podia ni caminar, ¿vale? Llavors, clar, jo estava molt espantat perquè dic, bueno, a veure com acabarà això.
Jo
surto volant pels aires perquè això no és normal. I me'n vaig a l'hospital, ¿vale? De matinada em van dir injecció i cap avall, torni demà.
No.
Torno el dia següent i em trobo un metge de la meva edat, més o menys, jove, i se comença allí, bueno, no, baixes els pantalones, i allí una mica així, i llavors, com si fos una broma de càmera oculta, de sobte van entrar 7 o 8 noies joves de pràctiques.
Què dius?
I jo me vaig quedar com, bueno, tal. I llavors, però espera, perquè ara ve lo millor. Espera, perquè ara ve lo millor, no? Llavors, jo estava molt nerviós.
Home.
I llavors, clar, el metge parlant amb mi, me mira i me fa... Hòstia, diu, jo tu et conec d'algo?
Ala, venga.
Dic, hòstia, dic... Dic, home, no sé. Hòstia, sí, diu... Perquè això cal recordar que jo estava a Barcelona.
Sí, sí.
Diu, sí, jo t'he vist per Lleida. Jo sé qui ets, tal. I clar, i les noies aquelles allí... I va ser un dels moments més incòmodes de la meva vida perquè les noies allí rient... Vull dir, va ser com... Molt,
mira,
mal.
Em puc vestir per acabar la conversa?
Exacte, que perquè ell me tenia allí parlant amb els pantalons baixats davant de 7 o 8 dones practicants.
Però palpar, només et va palpar el metge?
Sí.
Bueno,
sí.
Bueno, no és que millori gaire la cosa, però...
No, però bueno, abans allà només els passava per ser selfies allà amb el que m'havia passat, saps? En fi.
I que podem fer una foto.
Exacte, que podem fer una foto.
Que és el de la ràdio. Que ets el de la ràdio. Va.
Va ser com molt incòmode. Però bueno, vinga, continuem amb el...
Va.
Amb això, aquesta m'ha agradat molt, l'he trobat fins i tot molt tendre.
Perdó, parèntesi. Això sí. Ho pots posar en un futur llibre, eh?
Pues mira, pues sí, pues podria ficar-ho.
Canviant els noms. Llavors, quan fem la presentació, si em tornes a convidar, et tornaré a presentar. Exacte. Escolta, estan basats en fets reals? I llavors tu dius, bueno, alguns sí, alguns no. Aquest del metge, pues mira, aquest particularment sí. Hòstia,
hòstia. Bueno, va, m'ho pensaré.
Vinga,
va. Molt incòmodo. Bueno, en fi, aquesta notícia que vinc, que vull explicar, l'he trobat fins i tot tendre dins d'un error... I és que resulta que és un home, el tal John Brandick, de 62 anys, que li diagnostiquen càncer de pàncreas a l'Hospital Royal Cornwall, ¿vale? A Anglaterra. Llavors li van dir, només et queden uns pocs mesos de vida i viure-los el millor que puguis. Llavors aquest senyor s'ho gasta absolutament tot, se'n va amb unes vacances de luxe, viatges, hotels, menjars a restaurants molt selectes, se ven la casa, es ven el cotxe, es ven la roba... Vull dir, pensant que ja no li fa falta res, ja està, no?
Sí, a veure.
Va ser un any, el truquen per telèfon i li diuen, ei, senyor John, perdoni, és que no, que ens hem equivocat, que no era càncer de pàncreas, que era pancreatitis, que sí que és una malaltia, però no és tan greu com això, evidentment. Llavors el tio diu, sí, però ara què, si jo no tinc un dia, ja m'ho he gastat tot.
I ara no em moriré.
Que es ballara y estás viviendo como un ric por unos metros.
Buenas noticias, ya no se morirá.
Diu, buenas para quién, ¿sabes? Y llavors el tío va dir, bueno, pues faré una cosa. Diu, demandaré al hospital.
Claro.
Llavors va demandar al hospital per negligència i ara està esperant recuperar tota la part del que va gastar pensant que no viuré molt temps.
I és que ja m'imagino l'al·legació davant del jutge. Mire... que a mi m'han donat 3 mesos de vida i clar, jo pues, m'ho vaig gastar tot, però clar, al cap d'un any pues, això no tirava en van, eh? I llavors em diuen que no m'he de morir encara. Què fem? Home, aviam. Bromes a part, té la seva part de raó, la veritat.
Tota.
No, o sigui, jo ja ho sé que el gran regal és dir, no, mira, ens hem equivocat i no et mors. Ah, vale, perfecte. Vull dir, és un gran regal, però d'això tampoc es viu.
Totalment, vull dir que clar, i t'ho imagina't quedar-te amb 62 anys tota la vida treballant, destrufar-les tot per al final viure a la immundícia, no? I no, com diuen algunes dones que he escoltat, i no nadar en l'ambulància. No. Jo això ho he escoltat pel carrer.
Sí, en lloc de en l'abundància, en l'ambulància.
Exacte, nadar en l'ambulància.
Però escolta, i el bé que s'ho va passar aquests mesos?
Sí, que l'equip en la bailau, Bueno, va, que no em donarà temps. Aquest m'ha agradat molt. No sé quant temps tinc, no sé si puc dir...
A veure, te queden uns 5 minutets, però encara t'he de preguntar què faràs a l'estiu, perquè avui ja ens acomiadem i tot, o sigui
pues,
que...
Doncs pues vinga, vaig allí. Aquesta m'ha agradat molt. El Keanu Reeves, saps el Keanu Reeves?
Sí.
El de Matrix, diu que són una dona, una tal Karen Sala, diu que presenta una demanda contra l'actor, dient que, ojo, que això és molt bo, dient que és pare dels seus 3 fills, dels 4 que té, és pare dels seus 3 fills, que ha estat, a les 3 vegades que ella ha estat a punt de donar llum, ha estat allí agafant-li de la mà i ajudant-la i tot, no? I, evidentment, ella li demana de 3 milions de dòlars per manutenció retroactiva i 150.000 mensuals per la Karen, per aquesta dona.
Hòstia.
Que dius, a veure... Anem-ho a pensar fredament.
O sigui, un milió per cap, tu.
Per 3 quirios? Són molts diners, no?
Home,
sí. Se n'entraran. Ui, hòstia, són molts diners, eh? Bueno, ella demanava 150.000 dòlars al mes per ella, perquè si no, no podia fer front als gastos de tenir 3 fills. Okay. En fi, total, es fan les proves de l'ADN, es demostra que el Keanu Reeves no és el pare, ¿vale? I ella es nega a fer-li les proves al seu ex-home,
dient...
No t'ho perdis, diu. Incluso dijo que l'actor havia manipulado los resultados. Dient, no, ho ha fet tot ell. Tot és falso,
O sigui, que l'ex-home igual no tenia un duro. Va dir, mira, saps què? Anem amb un altre. Exacte. Que puguem apuntar més alt i ja està.
Exacte. I se'n van al tio de Matrix i diuen, bueno, aquest segur que
pica. Te'n recordes segur? Fa 6 anys i fa 4 anys i fa 2 anys? Doncs mira, aquest és el resultat. 3 nens.
Exacte. I vale. Tu estaves allí.
Claro. Tu estaves allí present, signa aquest xec, 3 milions, i després amb 150.000 al mes jo ja faig. La gent li posa molt morro, a la vida, però molt.
Molt. És una cosa molt fantàstic i ja et dic que, bueno, com a notícia, està bé, però imagina't la gent el mal rato que pot passar davant d'una cosa així, no?
Home.
Però bueno. L'altra és molt derivada, que aquesta ha passat, i algunes històries conec aquí, a Lleida i a la comarca, que han passat, però bueno, diu, una propina muy afortunada. Això és molt de pel·lícula, ¿vale? Això va passar l'any 99, fa uns quants anys, que hi havia una cambrera allí...
A Espanya no, eh?
No, als Estats Units, ah. I llavors, als Estats Units sempre donem propina.
Sí, sí.
S'ha donat propina, no? Llavors, hi havia un home que sempre els donava de propina... butlletes, aquestes billetes de cupons.
Ah,
de
loteria. Vale, de loteria.
Llavors ell sempre deia, jo ho dono i si us toque, l'únic que demano és que em compreu una camioneta.
Ah.
Vale? Vale, vale. Bueno, el típic que pensava que no tocaria mai i va tocar. I va tocar ni més ni menys que 10 milions de dòlars. Vale? Llavors, tots estaven supercontents, hombre, ara ens ho repartirem, ara ens ho repartirem, i la tia va dir, puja aquí, balla, i no ho repartim. Llavors ells la van portar a judici per dir que això era part de la propina, vale? De dir, la propina s'ha de repartir entre tots, no només una persona, això era part de la propina, i ella se l'ha quedat, i s'ha quedat aquests 10 milions de dòlars, i nosaltres l'estem mirant, no?
Hòstia, tio, la veritat és que bueno, el tema dels diners i quan et toca la loteria tremola, eh? És millor jugar-ho sol i t'estalvies problemes. Bueno, escolta, que estem a punt d'arribar al final.
M'agradaria, deixa'm dir-ne una rapidíssima, que per mi és la segona millor, que és ho dic ja, un home sort que demande a una pàgina porno, la Pornhub, per no ficar subtítols i llenguatge dels sons. Llavors ella demana, sisplau, que a partir d'ara els vídeos siguin algú que estigui fent el llenguatge dels sons,
sí,
mentre estan parlant aquella gent, perquè potser el diàleg no s'entén molt bé.
Clar, no.
No? I ha demanat als Estats Units de dir, mira, sisplau, fiqueu això, saps?
Hòstia,
tu. Imagina't tu un doblador de... Bueno, un
senyor que
fa un
onomatopeies.
Una pel·lícula porno.
Sí, sí.
No?
A-U.
Ai, sí,
Oh my God.
Exacte.
Vale? I encara vaig aprendre a Big Bang Theory, que feia yiha, i ja està.
Pues per si de cas, han demanat que a partir d'ara hi hagi persones que...
Bueno, subtitularan un i faran un copia-pega a tots. I si no coincideix, el moment que diu au, pues és igual.
Au.
Bueno, va, ja veus que no se'm dona bé el doblatge de pel·lis porno. Que et anava a preguntar, què fas aquest estiu? Què faràs? Va, explica'm.
Pues aquest estiu, si no ens tanquen ni ens fan res, d'aquí uns dies me'n vaig a... D'aquí no res, quatre dies me'n vaig a Itàlia. Uns dies més.
Bueno.
A Itàlia menja pizza.
Però de...
I a comprar-me un jersey a ratlla.
De ocio, eh?
Sí, de ocio i a veure si... descanso una miqueta allí i ja està, ja tornar pues, aquí a quedar-me a Lleida, que ja tinc ganes, moltes ganes per aquí i gaudir de Lleida i ja està. I tu què faràs?
Bé, jo seguiré a la ràdio i faré tres o quatre vacances, setmanes de vacances. Perquè també necessites parar, eh? Escolta, Joel, que ha estat un plaer compartir amb tu tota aquesta temporada altra vegada. La veritat és que, a més, amb any de pandèmia i tot això, posar somriure és necessari. Jo quasi bé crec que ens ho hem de subvencionar, això, ja, eh?
Sí, quasi, ho hem de demanar.
I escolta, que dilluns, anava a dir, no. Al setembre t'espero amb piles carregades, eh?
Vindran carregades, no? Vale. Per dir que ja anirem més a tope i que ha també busca... un plaer, no sé ja quantes temporades portem, 8 o així, ja.
Sí, en portem unes quantes, ja.
Crec que 8, però bueno, continua així.
Tu, busca't acudits nous, eh?
Vale, el de la xupa ja no el tinc,
no? Aquest ja no.
Vale.
No. El de la setmana passada era molt bo. En tens algun per acabar avui?
Era. Ostres, n'hi tinc un semblant.
Tremola.
Tinc un semblant. És d'aquest de dolent que és bo.
Ah, vale, doncs espera que acabarem amb aquest, va.
Vale, diu que són tres homes que estan sentats amb una taula de bar i li diu, mira, i un s'aixeca una mica la samarreta diu, i ensenya el braç. Diu, és un tall enorme, no? Diu, hosti, això m'ho vaig fer a New York City. Diu, hosti, m'ho vaig fer a New York City, no? Llavors l'altre es puja el pantaló i diu, mira, i llavors l'altre diu, això ho vaig fer a New Orleans City. oi, és un tall enorme, quasi la cama li penja. Llavors l'altre s'aixeca la samarreta i diu, mira, i veus un tall allà a la panxa i diu, jo esto me lo hice en Appendix City.
Pues apa, Joel, bon estiu.
Bon estiu, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Día de toma de posesión de los nuevos ministros. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asciende a la vicepresidencia primera del gobierno. Es la que más poder acumula tras el presidente Sánchez. Y en esta jornada de cambios ha recibido una buena noticia. En el plano económico, España es uno de los países a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza en todo el mundo. Ahora es uno de los que también crece y se recupera a mayor velocidad. Hoy el dato es de la OCDE, José Luis Concejero.
Ya lo anunció la semana pasada la Comisión Europea y hoy ha sido el turno de la OCDE. El fin de las restricciones está generando optimismo en la economía española. El comportamiento está siendo muy bueno y por quinto mes consecutivo este organismo internacional destaca que nuestro país está progresando a un ritmo más elevado que el resto. De todas formas, recuerdan los expertos que esta recuperación se va a alargar más que en otros países europeos que, como Alemania o Italia, van camino ya de colocarse en niveles previos a la pandemia.
Avanza el plan de vacunación y se multiplican también las imprudencias. En Baleares, la Guardia Civil ha localizado en una fiesta ilegal en Mallorca a una joven contagiada de coronavirus. Había saltado la cuarentena a Mallorca, Cristina Requena.
Tras recibir el aviso de una tercera persona, la Guardia Civil se desplazaba a su domicilio para comprobar si estaba cumpliendo con el obligado confinamiento. La madre de la joven aseguró a los agentes que desconocía el paradero de su hija y que su coche tampoco estaba en casa. Horas después, la joven era localizada en la fiesta en una finca privada que un grupo de personas había alquilado exclusivamente para la ocasión. El resto de asistentes pagaban 20 euros de entrada. La chica fue trasladada al hospital en ambulancia y el resto de asistentes, unos 42, sometidos a los protocolos sanitarios. La chica se enfrenta a una sanción de entre 3.000 y 600.000 euros.
Los médicos han decidido que el Papa Francisco permanezca todavía unos días en el Policlínico Gemelli para asegurar su completa recuperación antes de regresar a Casa Santa Marta. En el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Esto no significa que se trate de una recaída, sino de procurar que cuando le den el alta todo esté a punto para que pueda pasar sin complicaciones el resto del mes de julio. Ayer, de hecho, todos pudimos comprobar que su aspecto era bueno. El último comunicado añade que el Papa estuvo visitando a los niños ingresados en oncología junto a los familiares que les acompañan y también saludó a médicos y auxiliares sanitarios del hospital. Entre líneas puede leerse que estuvo al tanto de las victorias de la selección argentina e italiana y aprovechó para subrayar los valores del deporte y la importancia de aceptar los resultados aunque se pierda. Solo así, asegura, se pueden afrontar las dificultades de la vida sin rendirse y con esperanza.
Papa, que hablaba del triunfo de Italia, la selección italiana ya celebra con los suyos el triunfo en la Eurocopa. Santi Duque.
La churra, que ayer Antonio se proclamaba campeona en Wembley y en Londres tras derrotar en los penaltis a Inglaterra, ya está en Italia, donde ha aterrizado esta mañana con la Copa de Europa presidiendo a la expedición Álvaro Fonrichetti.
La selección italiana ha aterrizado en Roma Fiumicino en torno a las 6 de la mañana, donde han sido recibidos por varias decenas de operarios con la pancarta Gracias Zurri. De ahí al hotel en el centro de la capital, donde muchos más aficionados, en torno a unos 100, coreaban al equipo italiano, mientras, por ejemplo, Spinazzola saltaba con sus muletas. Y para esta tarde a las 5 se espera que los de Roberto Mancini, que ahora está comiendo con su familia, sean recibidos por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y por el primer ministro, Mario Draghi. Todo ello, por cierto, junto al subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini.
Gracias, Álvaro. Finalizada la Eurocopa, el próximo gran acontecimiento deportivo será la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan el próximo viernes 23 de julio. Ya saben que serán sin público por la pandemia de la COVID-19 y hace unos minutos el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, dice que a pesar de la ausencia de espectadores, hay que valorar bien que se puedan celebrar los Juegos y que su cancelación hubiera sido una tragedia para los deportistas. Además, en la Liga Española destaca hoy el regreso al trabajo del Barcelona, que realiza esta mañana su primera sesión con tan solo 11 jugadores. Y en ciclismo, recuerden que hoy hay jornada de descanso en el Tour de Francia. Mañana vuelve la carrera con la disputa de la etapa número 16.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la iniciativa de una diócesis sudafricana para responder al drama de los refugiados, que con frecuencia son rechazados incluso por la población local.
Sudáfrica acoge a unos 270.000 refugiados, ojo al dato, pero el número real de inmigrantes indocumentados en el país será sin duda muy superior. A menudo son víctimas de violencia por parte de gente que los acusa de ser el origen de la delincuencia y del desempleo. En 2008, cuando estalló en Sudáfrica el primer brote de violencia xenófoba, murieron 62 personas. Y fue entonces cuando la archidiócesis de Durban acogió a 580 víctimas de esos ataques, dándoles protección. Y se inició la andadura del proyecto de atención pastoral a los refugiados, que ofrece alimentos y alojamiento para los recién llegados, se ocupa también del pago de las tasas escolares de los niños y les facilita el aprendizaje del inglés y del zulú, que es el idioma local. Una actividad que mantiene hasta hoy abierto un camino de esperanza. Lo hace con la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nosotros vamos a contarlo en detalle dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Pràcticament 6 minuts per sobre de la 1. Camí cap a les 2 de la tarda en aquest dilluns 12 de juliol del 2021. Darrera setmana nostra de programació local. No de COPE, eh? De COPE Lleida. Són les setmanes que fem de desconnexió, d'agafar forces, de marxar de vacances, no massa lluny, per no dir que doncs mourem d'aquí, de casa, i després tornar-hi al setembre amb més força i amb més ganes que mai. Hores d'ara, 25,4 graus a la ciutat de Lleida, ja veieu que la temperatura doncs s'està veient frenada, evidentment, per aquesta franja de núvols. Els buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia i farem de seguida una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història i a partir de 2:15 a la radiografia a la nostra tertúlia d'esports amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega estarà el president del CB Pardinyes, el Pere Roquer. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu trobem intervals de núvols amb precipitacions des del matí a la Vall d'Aran, que durant aquesta tarda podrien arribar a altres zones. A la resta de comarques, cel bastant més clar durant aquestes hores centrals amb alguns intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui baixen, màximes que arriben als 23 graus a Viella, 30 a Tàrrega o als 31 a la Seu d'Urgell, Lleida i Balaguer. Pel que fa al vent, bufa variable i fluix, tendint a component oest, moderat especialment al sud de la província. De cara a demà dimarts, al Pirineu tornarem a tenir intervals de núvols amb alguns xàfecs dèbils durant el dia. A la resta, cel bastant més clar, amb temperatures que continuaran baixant, mínimes aquesta matinada d'entre 5 a 14 graus i màximes demà que es quedaran als 17 a Viella, 25 a la Seu d'Urgell, 28 a Tàrrega i Lleida o als 29 a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hem de recordar que un home d'entre 40 i 50 anys va resultar ferit ahir diumenge al matí en rebre un tret accidental d'un company de caça al Picat. Segons hem pogut saber, els dos homes havien quedat per fer una batuda per frenar la plaga de conills en una finca del Picat quan un d'ells va ensopegar. Se li va disparar l'arma i va encertar de manera fortuïta l'altra just a l'esquena. L'home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot i que després d'una primera atenció mèdica no es temia per la seva vida. També recordar que els bombers van atendre ahir 43 serveis per caiguda d'arbres degut a la tempesta, sobretot a la zona dels Pirineus, les ventades que ens explicava a primera hora el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, i també que treballen en un foc de llamp a la zona de Navès. Amb crònica judicial, el diputat de la CUP al Parlament i membre de la mesa de la cambra, Pau Juvillà, serà finalment jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència. Recordem que Ciutadans va denunciar a la Junta Electoral durant la campanya de les eleccions municipals del 2019 els llaços grocs que la CUP es va negar a treure. I si t'havies programat marxar cap a la zona de Montrebei un dia doncs, d'aquest estiu, que sàpiguis que avui han començat les obres per reparar el despreniment i que s'allargaran entre 4 i 6 setmanes. S'han d'estabilitzar les roques i refer el pas, que està tancat, per cert, des del passat 12 de novembre de l'any passat. I el govern de Catalunya prepara un altre enduriment de les restriccions contra el coronavirus davant l'increment descontrolat dels contagis. Ja fa una setmana que parlem d'increments descontrolats. Entre avui dilluns i demà, el Procicat anunciarà quines mesures implementarà per mirar de frenar aquesta escalada de positius que estan col·lapsant els centres d'atenció primària i que ja es comencen a notar als hospitals. Sense especificar quines seran ni els sectors que afectaran, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que miraran de ser curosos i d'afectar al mínim possible el dia a dia de la ciutadania. Diu, estem en un moment complicat pel que fa als contagis, però també a l'afectació hospitalària. Treballarem per fer un equilibri amb la vida social, econòmica i emocional, però no estem en un bon moment, ha tornat a recalcar. Un dels sectors que es podria veure afectats per les noves mesures que anunciarà el govern és el dels concerts massius, com els que s'han fet en els darrers dies. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, insisteix que hi ha imatges de gent sense mascareta que no li han agradat gens i creu que ara no és un bon moment per continuar fent aquest tipus d'esdeveniments multitudinaris. Com deia el conseller Josep Maria Argimon, prenent decisions amb coses que ja han passat. Dilluns passat, fa una setmana, parlàvem d'increment descontrolat. Una setmana després, seguim parlant de contagis descontrolats. I ara el conseller de Salut diu que això dels grans concerts no li ha agradat i que segurament prendran mesures entre avui i demà. Però mentrestant, ha passat una setmana amb els conseqüents esdeveniments multitudinaris, amb gent sense mascareta, contagiant a tort i a dret, sense cap mena de control ni restricció. Ha passat una setmana, hem perdut una setmana, 7 dies. La transmissió comunitària, com es diu en castellà, a sus anchas. Però el conseller diu que el que ha vist fins ara no li ha agradat. Caram, i la setmana passada, que estàvem ja descontrolats, que ja portàvem dies, eh? El que deia, si hem de triar polítics, que siguin per actuar abans. A fets consumats, escolta, tu i jo ho sabem fer, això. Si resulta que les xifres ens diuen que seguim descontrolats i que estem veient que hi ha concerts multitudinaris, tu i jo segur que decidirem el mateix, nois, no es pot seguir fent això. Però jo vull un polític que decideixi abans de que passi. A fets consumats no em serveix de res, sisplau. Que és que no justifica ni un cèntim del sou. A fets consumats, que això ho sabem fer nosaltres. Sense cobrar, ho sabem fer nosaltres. Imagina't si ens paguen. En fi, a fets consumats. Bueno, és igual. Mira, només et puc dir que Salut ens ha dit que tenim 189 positius més a la Plana de Lleida i que en tenim 39 més a l'Alt Pirineu i Aran. I estem a dilluns. Risc de rebrot al Pla de Lleida, 724 punts, una RT de 2,21. A l'Alt Pirineu hi haurà 1.151 punts de risc de rebrot i una RT de 1,67. I el risc de rebrot a nivell de tot Catalunya, mentre el conseller de Salut segueix pensant a veure què fem, portem una setmana per sobre de 1.000 punts, que no hi havíem estat amb tota la pandèmia. Doncs 7 dies de pèrdua de temps després, encara seguim pensant a veure què hem de fer. Segurament avui o demà començarem a decidir alguna cosa. Seguim a 1.590 punts de risc de rebrot a tot Catalunya. Repeteixo que amb tota la pandèmia només un dia vam estar per sobre de 1.000, i va ser a 1.000 i poc, i la RT a 1,93. Però tranquils, que segueixen pensant.
¿Cómo? ¿Que aún no te ha tocado un Osmotic? El jueves día 15 tendrás una nueva oportunidad. Participa asistiendo a nuestro tercer directo en Facebook. Además, hablaremos sobre la reducción del consumo de plástico para proteger nuestros océanos. Tienes una cita el jueves día 15 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues. Obrim el nostre espai dels bocins d'història. Ja saps que tota aquesta temporada ha estat amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs aquí però una mica tristos perquè és un comiat, bueno, però com és un fins després...
Pues, un punt i a part, sí. O un punt i seguit.
Correcte, i aquestes comiats que són per descansar a tothom i agafar energies i esperem que la pandèmia es respecti a tots, pues vale, pues no passa res.
No, a més, per això et dic, no un punt i a part, no un punt i seguit, perquè és que el setembre arribarà rapidíssim, perquè és que ja m'ho sé jo, això.
Estàs
tot l'any esperant les vacances i després, així, és com el cap de setmana, passa rapidíssim, eh?
Sí, el que diem tots els anys, ara arribarà de seguida el setembre i de seguida estarem al Nadal, sí, i tornem i ja està.
És veritat, massa ràpid anem.
I tant.
Bueno, Joan Ramon, escolta, que ha estat una temporada especial per les circumstàncies, tot i que el teu espai dels bocins d'història, doncs ens hem cenyit als bocins d'història, no? Independentment, sí que vam estar parlant de pandèmies i de virus i de tractats d'històries una mica, però vaja, que nosaltres ens hem cenyit a l'original, el que són els bocins d'història. És a dir, respecte a alguna notícia actual, buscar la vessant històrica i de les nostres terres. Que sàpiguis que tens bastantes seguidores i seguidors entre els nostres oients, eh?
Bueno,
I que em renyen quan et dic, Joan Ramon, et queden 2 minuts. M'envien missatges i em diuen, no li diguis 2 minuts, digue-li un parell d'hores. Dic, home, parell d'hores, no? Dic, el Joan Ramon també ha d'agafar aire, eh? Perquè si no...
Ara, a més, si al final s'acabaria, però bueno, ja està bé, que és millor que la gent se quedi amb ganes de sentir més que no el contrari, que estàs fent rotllo i...
Hem parlat de coses molt curioses i de vegades a peu de carrer, parlant de la ciutat de Lleida o d'altres municipis de la nostra província. La setmana passada sense anar més lluny, les darreres dues setmanes vam estar parlant de Sant Joan i Sant Pere, de la plaça Sant Francesc, i clar, això de vegades és que hi hem passat mil vegades per davant, doncs saber quin és el bocí d'història d'aquest raconet, doncs el Joan Ramon ens el va explicar.
Celebro que la gent li agradi, perquè és el que es tracta, de que aquest esforç agradable que fem plegats entre tu i jo de poder divulgar la història i el patrimoni de la casa nostra, pues que tingui una bona recollida, si és el que interessa.
I tant.
Exactament.
Joan Ramon, escolta, mira, no et diré ens queden 2 minuts, però ens en queden 15, llavors. Hem de parlar d'un tema que puguem acabar avui, eh?
Sí, l'hem d'acabar avui, passa que més que acabar avui faré com un tastet, bueno, i un homenatge, sí, i ho deixarem obert perquè és un tema obertíssim, no?
Vale.
I estàvem pendents de recordar un fet que ha passat ara al juliol, que és 100 anys d'una batalla trista, la d'Anual i el desastre d'Anual al Marroc per l'exèrcit espanyol, però que, com sempre, aquestes derrotes passen desapercebudes i no se'n recorden gaire, i penso que val la pena dedicar-li algun espai. Però com ara és l'últim programa de la temporada, i encara que ara és quan tocaria, perquè és l'aniversari real, al juliol, però bueno, com tot té una octava, ho farem a la tardor, bueno, i podem recordar el fet aquest del Marroc. I jo crec que ara val la pena, ja que és l'últim programa, animar al mateix temps a que del que parlarem avui, doncs aquest estiu, doncs molta gent potser no sap què fer, a part d'anar a la platja o a la piscina, i este turisme patrimonial. I aquest turisme patrimonial passa per conèixer, evidentment, els monuments que tenim a casa nostra. I sempre m'agrada dir que quan un va a un poble que no coneix i diu què hi ha aquí d'interessant, sempre, normalment, el primer que s'ha de veure, que no falla, és l'església.
Sí.
L'església de qualsevol poble és un element, normalment, d'interès. I si té un campanar, doble interès, perquè com a mínim fins i tot ja marca territori i marca en l'horitzó un element vertical que destaca i dona personalitat a aquell poble. Recordem el que va passar a Rosselló, que al perdre's el campanar és un poble que ha quedat una mica com sense personalitat. És trist, però és la realitat. Però l'altre element patrimonial que no falla, bueno, hi ha tants com les esglésies, perquè cada poble té una església, però no tots tenen un castell. Però moltíssims en tenen de castell o restes d'un castell. Normalment està, evidentment, en posició alta, si és antic, si és més modern pot estar més a baix, perquè llavors ja té més funció de residència, en plan ja palau, que no pas de fortificació defensiva, però aquests elements que també formen part del paisatge, no cal dir a casa nostra, el castell nostre, el castell de Lleida, en el qual recordem que està la Seu Vella, però que aquella fortificació moderna amb el castell del rei a dalt i tota la història que hi ha al darrere forma part també de la icona de Lleida, amb el complement de la catedral, que evidentment fan aquell autèntic diàleg, com estàvem dient ara, entre el que són les esglésies i els castells. Per tant, a descobrir castells pel territori, que hi ha molts, i d'aquests castells podem trobar evidentment aquells que estan ben conservats, no tan ben conservats, en ruïnes, pràcticament desapareguts, segurament que hi ha quatre pedres i el topònim, però hi ha una sèrie de castells que encara tenen el propietari, a vegades inclús el propietari nobiliar, i que per poder divulgar més el que són aquests edificis i al mateix temps tenir una ajuda des del punt de vista de l'administració, perquè l'administració, si és una propietat privada, doncs no pot entrar habitualment a donar aquestes ajudes, hi ha una fórmula que és deixar un temps que siguin públics aquests castells, uns dies a la setmana o al mes, uns horaris, i amb això poden rebre ajudes, perquè hi ha l'altre condicionant que és el que ho té, que és que tots els castells de l'estat espanyol, per un decret que va fer Franco l'any 1949, ell ho va fer probablement amb aquest esperit militarista i recordant que els castells són un origen militar, però que des del punt de vista patrimonial ha anat força bé aquest decret. És a dir, com tota la vida no hi ha res absolutament dolent ni absolutament bo, i per tant una cosa bona que va fer, i suposo que per causes molt diferents a les que ara van bé, els castells són des de l'any 1949 bé culturals d'interès nacional o monumentos nacionales, com en el seu moment, i això vol dir que tenen protecció màxima dintre de l'Estat. Però aquests castells privats són els que a vegades tenen aquesta confusió de dir el propietari és el primer obligat a conservar-los, però a vegades no. Hi ha molts propietaris que no tenen suficients recursos per conservar-los bé, i així era aquesta ajuda de l'administració pública, i per tant han de tenir aquesta obertura.
És que, és que recordem que depèn de com sigui el castell, no és com mantenir un pis o una o un doble pis, per entendre'ns, eh?
No, exactament.
Que vull dir, ja després, que a vegades diem és que es queda en mans privades i jo, guaita, que malament que ho té. Bueno, ja, és que és abocar-hi molts diners allí, a vegades, eh?
Sí. Correcte. I en aquest sentit tenim una persona que normalment s'ha deixat ara a les vespres de Sant Joan, que va ser el baró de l'Albi, conegut també com el seu nom, el Carles de Montoliu, que als 90 anys va morir, però una persona que els que van conèixer era força afable, molt entusiasta del tema dels castells, i una persona que, a més, és a dir, poca broma, perquè era ni més ni menys que un senyor descendent de la baronia de l'Albi. La baronia de l'Albi, l'Albi, aquest poble de les Garrigues, és una baronia que va crear Alfons II d'Aragó, i que, com totes les baronies, tots els títols nobiliars van anar passant de mans de nobles, de famílies, perquè quan hi havia un problema a vegades, pues, que no havia descendència, pues, passaven a d'altres, a vegades se compraven, s'entregaven, bueno, com fem nosaltres a les nostres cases,
sí.
Pues, els castells passaven el mateix. El que passa que a vegades amb els castells anaven les terres i anaven els que treballaven en aquelles terres, però això és un altre tema, no? El castell de l'Albi és originari amb una fortificació d'aquestes de frontera, de les que hi hauria cap al segle XI, quan entre els moros i cristians hi havia aquestes fronteres del territori, i després el castell, pues, va anar convertint en un palau. Un palau que, per les fotografies que es conserven, va ser amb un pati renaixentista magnífic, amb uns elements tardogòtics en les finestres, i per tant era un edifici xulíssim que malauradament va patir els estralls de la Guerra Civil, perquè va explosionar per efectes de la guerra, per un polvorí que hi havia, i es van perdre, bueno, bona part de les pedres, perquè després al quedar destruït, doncs moltes de les pedres van aprofitar com por sol passar per reconstruir.
Sí, no les van catalogar i numerar per haver on anava cada una, al contrari, cadascú va agafar la que podia.
La que li agradava era per ficar-se a casa seva i endavant. I bé, ara darrerament el castell està consolidat, una mica reconstruït, potser no agradarà perquè s'ha ficat molt ciment, però se pot visitar, hi ha un audiovisual que l'ensenya i l'explica tota la història, i en l'excavació preventiva que s'ha de fer quan se fa una intervenció van sortir ni més ni menys que restes d'una fortificació de l'edat del ferro, és a dir, que seria com el castell dels Vilars que tenim a Arbeca, el que tenim allí a sota. Per tant, la visita al castell de l'Albi penso que és interessant, gaudir de les Garrigues i gaudir-lo de tot, i veurem el lloc on hi havia un finestral d'aquests tardogòtics, que el baró de l'Albi, l'últim baró de l'Albi, el que és el Carles de Montoliu, que s'ha deixat, torno a dir, ara fa pocs dies, va ser el 32 baró de l'Albi, és a dir, aquesta nissaga de barons, de baronies, en el que és des de l'origen de la baronia al segle XII fins al segle XXI, l'últim baró de l'Albi ha estat el Carles de Montoliu i Carrasco. Ell, de totes maneres, a part de ser el baró de l'Albi, també del senyor de Montsonís. Montsonís és un altre castell, aquest és més petitó, aquest és un castell que va néixer com a conseqüència de que el castell medieval que hi havia dalt del cim va quedar abandonat i ja fora d'ús es va fer pues, un palauet una mica més còmode a la part baixa de tocar al poble, i Montsonís està, recordem, prop d'Artesa de Segre, i Montsonís és un edifici que potser és un fals castell, perquè originalment bastit entre el segle, a partir del segle XVII sobretot, però el baró de l'Albi, el senyor de Montsonís, el Carles de Montoliu, li va voler donar aparença de castell medieval. I per tant, la imatge que ara tenim d'un castell medieval amb els merlets que defensen i les torres i demés és una mica falsa la que té el castell de Montsonís. Però, de totes maneres, de fortuna, i ha quedat com un referent. I precisament en la fatxada d'entrada al castell hi ha un finestral d'aquests gòtics, d'una columneta al mig. Aquest finestral ve precisament del castell de l'Albi. És a dir, que el mateix baró de l'Albi, quan van veure que les pedres les emportaven, diu, bueno, però jo també m'emporto alguna, i se la porta a la part de la finestra, que és la que presideix la fatxada del castell de Montsonís. Tot això ho dic perquè, a part d'aquests dos castells que val la pena de visitar, un totalment municipal, com és el castell de l'Albi, i l'altre totalment privat, com és el castell de Montsonís, però aquí el nostre estimat i recordat Carles de Montoliu va apostar per iniciar aquesta tasca de que se podien obrir els castells privats a la gent perquè es coneguessin i ajudar-los al manteniment. I això va fer que creés tota una xarxa de castells privats, i actualment hi ha pràcticament en aquesta fundació dels castells catalans quasi de 150 castells de diferents famílies i demés, pensant una mica en el que passava a Europa. És a dir, si vas sobretot a França, potser hi ha molts castells d'aquests que són privats, que a vegades tenen inclús, molts estan associats a vinyes, a raïm, i a vegades el vi que també es conreu allí pues, dona també una mica de compensació a les visites, en fi, aquesta buscar un equilibri entre el que són el xateau, el castell, a nivell patrimonial, a nivell de territori i a nivell també de gaudir de la història i de gaudir de l'ecoturisme i del que seria la gastronomia. Una mica inspirat amb això va importar el model aquí. Evidentment aquí és diferent perquè el territori és un altre i el raïm i això pues, sí que també en tenim, però els castells molts, com has dit tu molt bé, a vegades han passat abans, ja inclús no com era el de l'Albi de Montsonís, que és la mateixa nissaga que l'havia tingut des d'època medieval, sinó a altres particulars, que a vegades la dificultat, inclús encara que siguin els titulars, és de mantenir-ho.
Clar, el que passa és que jo amb això, ara el que jo diré, clar, ho dic així, em llenço i no tinc ni calculat el cost, però jo la veritat agafaria tots els castells, els que estan en mans privades, els que estan en mans públiques, els arreglaria i faria una com una mena de rutes de visita. És a dir, els que són en mans privades, doncs, escolta, jo t'ajudo, no? I però l'has de mantenir uns dies obert o el que sigui. I fer una xarxa. A França, com deies ara, hi ha molta gent que fa rutes per visitar castells.
Sí, sí.
O sigui, hi ha moltes rutes de visita de castells a França. Escolta, estan ben arreglats i uns són petits i uns altres són molt grans, Vull dir que cadascú amb la seva singularitat. Això potser ens falta aquí, apostar definitivament per això, independentment de si estan en mans privades, públiques o mixtes.
Per exemple, a França tens dues rutes així emblemàtiques, una són el Château de Loire o els castells de Loira, com vulguem dir, que són palaus, no són fortificacions, però alguns són estanys fossats, com els estanys, que són xulíssims. veient el Tour de França, sempre m'agrada, a part de veure una mica el que fan els ciclistes, potser els esports, sí, esports que m'agrada veure en directe, perquè normalment també fas una mica de turisme.
Sí, senyor, sí, senyor.
I moltes vegades hi ha unes vistes aèries de pobles i de castells, a vegades, que són xulíssimes i també és una manera de conèixer el país. I a França tenim aquí a tocar el territori els castells càtars, que també és una altra possibilitat de gaudir de les fortificacions, aquestes rutes. Aquí a casa nostra, potser en intent una mica més emblemàtic ha estat els castells de la Segarra, però potser més enllà del nom no ha anat a la cosa, perquè veritablement tenim castells privats, com alguns, com el castell de l'Aranyó, per exemple, que podria ser un dels que podrien estar en aquesta xarxa de castells oberts, però alguns no han entrat, en moltes famílies han entrat, per exemple, potser el de les Pallargues, és un dels castells que tenim a la Segarra, o el de Vicfred, que també hi ha a la Segarra, que sí que han entrat en aquesta xarxa de castells privats que obrin una temporada quan segueixen ajudes públiques, però d'altres, per exemple, tenim un xulíssim a prop de tocar a Balaguer, que és el castell de la Ràpita, que aquest, els propietaris pues, han volgut més la intimitat de cara a ser i no han volgut obrir-se mai.
És que és complicat, és que és complicat.
Probablement, de totes maneres, el referent és el de Montsonís, i un que hi ha a prop de Montsonís, aquest sí que penso que està molt, molt ben cuidat, potser a vegades li faltaria una mica més de recursos, que és el castell de Montclar, a sobre mateix, quasi ve del túnel aquell del canal d'Urgell, que el té la família de Miguel actualment, no? Mm-hmm. És el segon castell. Després el castell de Montsonís, el segon que va entrar en aquesta idea de divulgar els castells és aquest. Però el Carles de Montoliu, recordar breument que fill de Barcelona, que va néixer l'any 1930, i va ser estudiós, bueno, va ser perit agrícola, i obtingué el títol l'any 54. Però va ser una persona que de seguida pues, es va vincular al círculo ecuestre, per exemple, també va estar a nivell polític i intentar dintre de l'UCD posar les eleccions, tot i que no va sortir escollit. Després es va vincular més a Convergència i Unió i també va estar en el Consell Comarcal de la Noguera. Per tant, va tenir sempre aquesta relació també una mica amb el món polític, que això també li va obrir a vegades les portes perquè aquesta fundació que actualment és vigent i està funcionant gràcies al gerent, que és el Ramon Orpinell, i que veritablement doncs, mirant per la pàgina web o consultant-la doncs, també se poden veure aquests castells, que alguns inclús deixen com a casa rural la possibilitat de gaudir d'una habitació o algun altre en aquest sentit.
Joan Ramon, ara t'he de dir allò de et queden dos minuts, eh?
Doncs bueno, pues, simplement això, mirar aquests castells, potser anar a veure el de Montsonís seria un bon record i un homenatge pel Carles de Montoliu que s'ha deixat ara a l'edat de 90 anys. Aquesta tasca que ha fet per promocionar els castells de casa nostra, a vegades els que siguin privats pot ser una dificultat, però gràcies a que encara estan en mans privades, alguns se mantenen i no estan abandonats i en ruïnes, per tant hem de mirar la part positiva com sí, tota la vida. I a vegades això també ha servit d'estímul a alguns altres que des del punt de vista, per exemple, pot ser de la Floresta, és un dels castells que tenim a les Garrigues més curiós, perquè sí que es va dividir, va vendre a quatre famílies, cadascú va fer les seves operacions de modificació, després l'ha comprat a l'Ajuntament i ara l'està remodelant tot, i l'últim va ser un alemany que el va tenir i que va fer una remodelació molt al seu gust i que actualment s'utilitza com a casa rural aquesta part. Per tant, és buscar, com sempre, aquestes modificacions, les parts positives que se poden gaudir.
Clar.
Per tant, animar la gent que faci turisme més proper, ja que potser el més llunyà encara ho tindrem una mica complicat,
sí,
i una excusa és veure castells, per què no?
No, turisme proper, quilòmetre zero, tota la província tenim, o sigui que racons n'hi ha, i patrimonial. Si afegiu el patrimonial, us asseguro que avui hem parlat de castells, però podem parlar, jo què sé, de rierols, podem parlar de boscos, de turons, d'esglésies, de campanars, podem parlar de tantes coses, només a la província de Lleida, que de veritat que en tenim per fer unes quantes d'excursions, eh?
Sí, no,
és una cosa que hem d'acabar coneixent i que nosaltres, sobretot el Joan Ramon, des d'aquí, des d'aquest espai dels bocins d'història, doncs us anem presentant a poc a poc durant tota la temporada.
La resta de Catalunya també té, recordem que per los moros la paraula Catalunya sembla que vol dir terra de castells, com pot ser Castella, també. Per tant, això implica les fortificacions que n'hi ha, i a l'Aragó tenim castells meravellosos, aquí a prop de Lleida tenim el de Montsó, una autèntica joia també, on va ser Jaume I, o el de Loarre, sobre
sí,
l'Huesca. En fi, tenim molt patrimoni, però bueno, en principi, com hem d'apostar més per lo més immediat, pues, a animar la gent que baixi des de el propi castell de Lleida, des del turó de la Seu Vella, recordant que la Seu Vella està dintre del castell, a altres fortificacions com les que podem trobar a la Seu d'Urgell, el castell de Mur, que és probablement el castell més emblemàtic que tenim al Prepirineu, o hi ha el Pirineu, el castell dels Comtes de Sort, o a la Vall d'Aran, que potser no hi ha aires castells, però potser el més llunyà que tenim de casa nostra és el castell de l'Es, que és un magnífic exemple d'un castell allí en plena muntanya, i per tant, bé, és una excusa, com has dit molt bé, ja que anem a veure castells, doncs gaudir de l'espai natural, d'altres monuments i de la gastronomia.
Això anava a dir, no us oblideu que després l'excusa és, ja que estàs allí, pots anar a menjar. I si aneu a menjar, demaneu el que es menja allí, tu. Mira, és una cosa que ho faig sempre. Sí. Vagui on vagui, tampoc he anat a llocs gaire exòtics, potser llavors em reprimiré. Però, de moment, on he anat, aquí què es menja? Quins són els plats típics? Pues vinga, anem a provar això, no?
Sí.
Si no t'agrada, doncs ja està, no repeteixes. Però es tracta de provar-ho, ja que hi vas.
Sí. Bueno. Per exemple, doncs clar, el típic és la olla aranesa o el xivet a la xocolata, és a dir, el porc senglar a la xocolata, però clar, això potser ara a l'estiu és una mica durit.
És una mica pesat,
és,
sí.
És més de cara a l'hivern, però bueno, se pot fer l'esforç un dia d'aquestes fresquets i endavant.
Molt bé, Joan Ramon. Escolta, que ha estat un plaer, comptar amb la teva col·laboració i presència virtualment aquesta darrera temporada.
Ara fa més d'un any que no ens veiem les cares.
És la primera temporada sencera que fem amb els col·laboradors de manera virtual, perquè l'any passat ens va agafar al mig, però aquesta ja l'hem fet sencera.
Sí, al final tot acostumes i incomoditats i comoditats com tot.
No, que sí, que sí.
Ho podem fer, potser a vegades el sol no és tan bo com des dels estudis, però en fi, penso que la gent també s'està acostumant a aquestes circumstàncies.
Escolta, les altres vegades en aquestes dates et deixava aquí damunt el paper aquest per signar la renovació.
Bueno, avui la fem virtualment també, no?
La fem de veu, que també és vinculant, per tant, bueno, bromes a part, la veritat és que estic content, i els oients, escolta, també així ho manifesten, que ens van enviant missatges de dir, escolta, aquest espai d'aquest dilluns del Bocí ens m'ha agradat molt, doncs perfecte. Per tant, l'any vinent, o sigui, l'any vinent, la temporada vinent, que ja et dic, és aquí, al setembre, amb un format similar o igual, espero comptar amb la teva participació, Joan Ramon.
Pues si Déu vol i la pandèmia ho permet, sí. I estarem disfrutant d'explicar coses del nostre patrimoni i, evidentment, amb el teu complement, que sempre també poses la guinda dels teus comentaris, que també ajuden molt. Vale.
Molt bé, Joan Ramon González, aprofita per descansar. Ho dic, mira, m'ha costat dir-ho perquè jo sé que el Joan Ramon és cul inquiet, per entendre'ns, i li costa. El que passa és que, bueno, mira, també baixes una mica el ritme de tot plegat,
sí.
I a setembre hi tornarem. Cuida't força!
El mateix, Ricard, i el mateix a tots els oients, que facin un bon estiu i que gaudeixin d'això, de l'estiu i del nostre patrimoni i de la nostra història.
I tant. Adéu, una abraçada.
Adéu.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuans, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuans, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No, ara m'estic adonant que per començar la nostra tertúlia d'esports amb una cançó britànica, sembla recochineo, però mira, no havia pensat en res, eh? La veritat és que ha anat així, no? Potser havíem de ficar la Rafaela Carrà o Eros Ramazzotti i qualsevol altre italià, però bueno, és igual, mira, ha anat així, el Wonderwall dels Oasis. Va, que ens n'anem directes a les dues, comencem la radiografia, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Bueno, avui és la... Bueno, avui per vosaltres és el darrer dia de temporada, és la nostra darrera setmana de temporada, per tant, és la darrera tertúlia de la temporada 2020-2021. Ja al setembre tornem a parlar i la veritat és que m'agradaria comptar amb la col·laboració de tots tres per la propera temporada. D'altres vegades ja sabeu que us deixo el full aquest en blanc aquí perquè signem el contracte de renovació. Ara ho haurem de fer de viva veu o de por videoconferència, que és més fred, però bueno. En fi, una temporada en la que hem viscut els alts i baixos esportius de molts clubs, de molts equips, amb pandèmia pel mig, amb partits aplaçats, amb complicacions, amb històries, i que de vegades no sempre la classificació esportiva final són les notes finals. De vegades doncs, hi ha clubs que s'han d'acabar i han de sumar doncs, els factors, d'altres factors, factors externs, com per exemple, i no sempre és l'únic, però per exemple, els factors econòmics per acabar posant-li nota a la temporada. És el cas del CB Pardinyes, del qual ja vam parlar la setmana passada, i que ha hagut de renunciar a la seva plaça a l'Alep Plata presumptament perquè és que econòmicament s'hi ha d'arribar i suposo que s'ha de passar una temporada més o menys tranquil·la en lloc d'anar sempre amb l'ai al cor de ui, no arribo aquest mes. Dic presumptament, però ja vam anunciar que avui estaríem nosaltres, el president del CB Pardinyes, el Pere Roquer, i aquí el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Pere, què tal? Bon dia.
Hola.
Com estàs, per cert?
Aquí, batallant el camp, que és l'important.
Vale. Sé que t'hem tret ara de, no sé si reunió, o parlant amb els teus treballadors, o a saber, perquè és que el Pere està amb mil històries. Per tant, t'agraeixo que ens dediquis aquests 10 minuts com a president del CB Pardinyes. Em fa gràcia perquè el Pere Roquer és una d'aquelles persones que quan el convides l'has de presentar i dir sobre què parlaràs, perquè està amb tants saraus que clar, el Pere ja sabeu que podem parlar de futbol, de Lleida, de l'Eurocopa, podem parlar de la fruita, podem parlar d'Assaja o de bàsquet en aquest cas. Pere Roquer, escolta, ja coneixes a l'Albert Square, a la Vanessa Ortega i al Xavi Pérez. Jo avui, per fer via, els deixo amb ells. Si acaso li dono la paraula a l'Albert, perquè és el qui va manifestar la setmana passada de preguntar-te una cosa concreta i ells et pregunten. Albert Square, tens aquí el Pere Roquer, que no cal presentacions, eh?
No, ja fa anys que ens coneixem. I al llarg currículum que has dit encara t'has deixat coses, me sembla.
Sí, sí, segur,
perquè
segur.
Realment, a la Wikipedia, al costat d'Home Orquestra, surt la foto del Pere Roquer. Sí. Com estàs, president de Pardinyes?
Com estàs, Albert?
Home, com està l'assumpte a dia 12 de juliol?
Doncs igual que fa 48 hores quan tu i jo vam parlar, per una altra història.
Bueno, ja, però feu-ho públic.
Però ja va ser una conversació privada i ara estem en públic, home, per tant.
Vale,
explica la magna audiència.
Ja ho vam explicar, de que havíem renunciat a la plaça Les Plata i a més vam renunciar a tenir beneficis al club, que això és el curiós del cas. Però realment, quan tu tens uns compromisos adquirits i fas front i pagues, que és l'important, però no acabes cobrant, tu, papa Hisenda, com sap tothom, has de presentar els comptes el 30 de juny i donar enda que teníem un benefici de 504 euros. A partir d'aquí, el que sigui a tres bomberes és que si fins ara un pressupost de Les Plata era voltant entre els 150 i 160, aquest any que ve se'n podia anar tranquil·lament a 200.000 euros per estar tots tranquils. I analitzant-ho bé, després d'un any de Covid sense públic, això la Vanessa alguna vegada també l'he sentit aquí manifestant-ho, i complicat que els sponsors, tal com està avui en dia la situació econòmica, puguin sorgir, doncs vam decidir renunciar a la plata i ja està, i cap problema. O sigui, el que sempre vam dir des de que vam començar la nova junta fa un any és que l'important per nosaltres era que la base del club estigués sobretot sanejat i sobretot que tirés endavant i evidentment mantenint el nom de Fede Pardines, que això era sí o sí innegociable per res.
Vau fer un comunicat de premsa molt dur, sobretot a nivell polític. I també he llegit per algun lloc que l'any que ve o aquesta propera temporada ni demanareu ajut a l'Ajuntament. M'agradaria saber una mica com estan les relacions amb les institucions, que al cap i a la fi són o haurien de ser importants.
Nosaltres, amb la institució en aquest cas de la Diputació, és la que tenim més fluïdesa, per dir-ho així, i a més amb el president ha sigut una persona que s'ha preocupat bastant els últims dies, i algun vicepresident i el que és el d'esports, en aquest cas és el Jordi Berlut, que ha trucat dos o tres vegades preguntant com està de tot, però de l'Ajuntament no en sabem res i tampoc no cal allargar-ho més, que tothom ja sap per on van els tios.
Déu-n'hi-do. No sé, Vanessa Ortega, per exemple.
Bueno, la veritat és que em sento bastant... Bueno, empatitzo bastant amb la situació del Pere, i a vegades ens passa a tots que hem de fer dos passos enrere per tornar a agafar impuls, i no passa res, no és cap derrota ni cap renúncia, sinó que, pel que diu el Pere, i penso que és així, una de vetllar també per la base, que al final la base, com el seu nom diu, és la base d'un club, i al final és el que has de prioritzar. I sobretot ja quan personalment tens una implicació tan gran i no et segueixen, llavors encara és més complicat continuar, i entenc perfectament el Pere, i penso que és una decisió valenta i penso que és una decisió encertada, perquè continuar segurament amb una situació per mantenir un equip a dalt de tot, doncs això hauria ser possiblement perjudicat molt a la resta del club, i s'ha de prendre una decisió valenta, i penso que el Pere i la seva junta ho han fet, i crec que això també s'ha de reconèixer, que no tothom sap a vegades tirar enrere i repensar les coses per fer-les millor.
Empatitzes també amb la situació de l'Ajuntament de Lleida, Vanessa? Empatitzes, vull dir, te sents identificada?
Bueno, la veritat és que ja sabeu que moltes vegades jo he sigut crítica, perquè penso que no, que els clubs a vegades anem per una banda i les institucions van per una altra. El Pere sap que la Diputació de Lleida, malgrat tingui interès i sí, portem 2 anys consecutius sense cobrar, i això ens està fent molt mal. El nostre club rep una compensació, un ajut ínfim de l'Ajuntament de Lleida, i per tant no puc dir ni sí ni no ni tot el contrari, perquè és una ajudeta que va bé, evidentment, però també, i sabeu que moltes vegades us ho he dit, jo sé quin club, a quin club estic, en quin esport estic, i no aquí no hi ha garrofes, m'enteneu? Llavors és una altra història, vull dir que a mi no tinc cap problema, perquè nosaltres no donem cap problema per entendre'ns, eh? No vull dir que el bàsquet en doni, sinó que el bàsquet i el futbol doncs estan en una altra òrbita, i això ja sabeu que sempre ho he reconegut.
Clar. Que doneu algun problema, Pere?
Bueno, suposo que el no dir o el no fer allò de que se'ns va dir, pues, a vegades té les conseqüències que té, però bueno, cap problema. Escolta, final, em sembla que li dia l'Albert l'altre dia. Mira, els que estem a la Junta tots tenim empreses, 2 i 2 fan 4, no fan 33, i el que no farem mai és fer volar coloms quan realment saps. Dius, podíeu tornar a sortir plata? Sí, era molt fàcil. Mira, anem a buscar 13.000 euros, se pagava la inscripció, i si a mitja temporada pues, havíem de desaparèixer, doncs mira, com a mínim tothom, el titular hagués sigut el Pardinyes, és tornar a sortir plata. Però s'ha de ser realistes. O sigui, si tu en aquest moment saps de què, per part d'una institució, no és el teu projecte el que s'adequa més a la situació, i no cal explicar-ho més, perquè tothom ja sap fer mal els tiros, doncs el que has de fer és ser intel·ligent, i ja està. I amb el que ha dit la Vanessa, doncs, evidentment, dius, fas dos passos enrere, sí, tres, i no passa res. Vull dir que, al final, tu has de ser conscient de fins on pots arribar, i ja està. I nosaltres teníem molta il·lusió, i és certa, de tornar a sortir, havíem fet inclús una ronda del play-off Twitter pugui tornar a sortir, però era evident que no estàvem dins dels cabals, entre cometes, per a que això passés. I alguna vegada inclús m'ha semblat que l'Albert li va dir que imagina't el lío que arribem de muntar si fem tercera fase i resulta que tenim plaça dalt de tot, s'arriba un pollo aquí de nassos. I ja està. Però a partir d'aquí, escolta, tothom sap, perquè l'assemblea això va manifestar el 21 de juny, on van participar una vuitantena dels socis que tenim, ells van votar el que volien pel club i, per tant, nosaltres com a Junta el que hem de ser respectuosos amb el que opina la gent nostra. Lo de més, són titulars, però els titulars no es mengen. Es mengen del dia a dia, de poder treballar i, evidentment, de poder pagar el que tu te compromets.
Va ser àmplia majoria, Pere?
No, va ser el 100%.
Ah, vale, unanimitat, perfecte.
Ja està. I a més ho van fer curosos, que van ficar urna perquè la gent no ho fes secretament. Per tant, tothom podia dir el que pensés sense que s'estigués a fer.
Xavi Pérez.
No, home, jo en primer lloc podria felicitar el president Pere Roquer perquè la campanya s'ha guanyat a la pista, no s'ha guanyat als despatxos, per tant, felicitats. I bueno, sap greu com a llei de tacte que se tingui que renunciar a jugar aquí, no? Perquè els interessos creats amb aquest cony de ciutat, amb aquest ajuntament, no se mire pel mateix recer a tothom igual. La Vanessa, evidentment, no es pot ficar en camisa d'11 bares perquè treballa a l'Ajuntament, per tant, no es pot manifestar, però jo sí que m'he pogut manifestar des de fora. I puc dir que això no se mire igual al bàsquet per dinyes que al vòlei, que el futbol, que l'altre bàsquet, i com a l'hoquei. Per tant, d'una vegada la ciutat s'ha de ficar a les piles i això ha d'acabar arreglant-lo, no? Per tant, el que s'ha guanyat a la pista s'ha de continuar a la pista. Sí, verdaderament, és una llàstima perdre la categoria per això, però també he de felicitar la Junta del Bàsquet Pardinyes perquè, en primer lloc, presenta números d'agenda, cosa que els altres clubs no en presenten, i segon, saben on està la mà dreta i la mà esquerra. Mm-hmm. Per tant, enhorabona, Pere, per fer tota la campanya feta, que ha sigut una campanya molt complicada i per s'ho encoratge a tirar endavant perquè el projecte de ciutat ha de sortir des d'aquí, des de la base.
Gràcies, Javi. A part, que tothom sap que som amics, no hi ha problema. No, però que, sincerament, sí, el que no es podia fer és anar contra quan veus que hi ha un abanico que bufa d'un altre costat. Llavors, escolta, tots els que estem a la Junta tenim empreses, sabem el que és, i està, i no passa res, tu, i sortirem a... Abans ho parlàvem, el dissabte ens ho parlàvem d'Albert, o sigui, sortirem, doncs, a mi em creguem. Nosaltres vam intentem de, si pot ser una plaça EVA, si hi és, i si no vols una plaça Copa, i si no sortirem a tercera, però és que, no, jo crec que aquí els titulars s'han de deixar de banda, s'ha de ser conscients de que avui en dia l'esport, i depèn de quin tipus d'esport als despatxos és més fàcil que no a la pista, i això és cert, però nosaltres el que no farem mai és ficar en problemes la viabilitat del club. I perquè no, perquè a més, com que la gent que estem a la Junta ens estimem el Pardinyes i la majoria dels nostres fills juguen al club, doncs el que no ens podríem permetre mai és que un dels nostres fills que no pogués veure la groga i negra passejar per aquestes pistes del món.
Això està clar. Pere, escolta, que ens has dedicat els minuts que tenies, que sé que ens has de deixar.
Problema.
Te faig una pregunta breu. La pregunta és molt breu, la resposta no sé si tant, només per tancar. Perquè va haver un moment en el que va semblar que començava a haver moviments. Estem a prop de tenir un club únic de bàsquet a la ciutat de Lleida o no? O sigui, estem més a prop que abans o no? És a dir, podem veure un Força Lleida, CB Lleida, CB Pardinyes unificant-se d'alguna manera o, de moment, això és una utopia?
En aquests moments ja hi ha un club, que és el Força Lleida, que i el CB Lleida estan junts. El tema del Pardinyes és una altra lliga.
És una altra història, vale. Pere Roque, escolta, bon estiu, que és una bona època per treballar també, que sé que estàs ben... Sí, que estàs ben embolicat, eh? I gràcies per estar amb nosaltres, per escoltar-nos, que sé que ens vas escoltant també, i cuida't força, una abraçada, Pere.
Gràcies, i a tots tres, que tingueu unes bones vacances i un bon estiu.
Sí, senyor.
Igualment,
gràcies,
Pere.
Igualment.
En fi... nosaltres, va, que ens quedem poquet per arribar a les dues. Bueno, de moment veig això de l'equip únic o de l'equip gran únic i després diferents bases està fred encara, eh?
Però és que aquí jo crec que s'ha de diferenciar. Vull dir, una cosa és equip i i una altra cosa és club.
Sí, sí, tens raó.
O sigui, el que hi havia sobre la taula no era cap mena de fusió.
Clar.
El que havia sobre la taula, i ho vam explicar aquí, és dir, bueno, Lleida amb 140.000 habitants pot assumir doncs, les despeses d'un aeroport en l'aeroplata?
No, no, evidentment.
Sí. La resposta és clara i evident. Vull dir, o sigui, hi ha un club que no té patrocinador i ho ha passat molt malament aquest any i tu vas al pavelló i hi ha la gent que hi ha. A sí. partir d'aquí, fer un projecte únic de primer equip, insisteixo, primer equip, jo crec que podia ser una bona solució. Després, evidentment, les bases cadascuna va pel seu compte.
Sí, sí, sí.
La del Sicoris i...
Amb el seu nom i els seus colors. Sí, sí, sí.
Clar, clar. Aleshores, bueno, a mi em sap molt greu, li vaig dir en privat al Pere, i ho dic també avui públicament, a mi em sap molt greu el que li ha passat al TV Pardinyes, perquè és un projecte que sempre hem lloat i que sempre hem destacat que tot el que s'ha guanyat a la pista, que és el cap i a la fi. Doncs jo crec també que s'han de guanyar les coses. Ara bé, ha arribat un punt en què s'han de prendre decisions. Jo crec que, bueno, pues, en aquest cas, tant el Pere com la resta de la Junta Directiva doncs, han set honestos. Tu. Si no podem arribar, doncs no ens embarquem a firmar més pòlisses i a firmar més històries. Va. No es tira més el braç que la mànega.
Sí,
que
sí, sí.
Els mals endèmics de l'esport de Lleida i que va fer que passessin de tenir de tot a pràcticament no tenir res.
No, respecte i comprensió al que han decidit. Vull dir, això ja ho heu dit i ho hem dit i a més no són decisions d'aquelles fàcils, però que potser, vist en perspectiva, és la millor. Escolta, que ens queden 4 minuts. Què tal? Per cert, vau veure ahir la final de l'Eurocopa?
Al final, sí, sí, jo vaig veure.
Al final ens va eliminar el campió, eh? Vull dir, que bé, no?
Bueno, està bé. No podia guanyar Inglaterra perquè no estan a la Comunitat Europea.
Bueno, de totes maneres, jo, permeteu-me, ja ho sé que les coses van com van, però també es pot fer de més i de menys. Jo, una final de l'Eurocopa, a Wembley, amb 63.000 espectadors anglesos, que per cert va haver estampides per fora i es van colar no sé quants sense entrada, que ja és vergonyós. Arriba a passar a Espanya i sortim a tots els diaris europeus i allò, bueno, va passar bastant desapercebut. Amb 1.000 només que van deixar entrar italians, no em sembla normal. És a dir, que només poden entrar 1.000 italians per lo de la Covid, vale, doncs només deixa entrar 1.000 anglesos per igualar-ho tot una mica. No ho trobo normal el que va passar a les semifinals i a la final, bueno, ningú porta mascareta, i no ho trobo normal, dins de la situació de pandèmia. Ho sento, no ho trobo normal.
Per això no vam guanyar, home.
Bueno, no
sé. Jo, allò que s'ha tingut molt clar, final suspesa, Itàlia campiona i a prendre pel sac. Perquè després del lamentable espectacle que ha ofert Anglaterra a semifinals, xiulant l'himne de Dinamarca,
sí, sí,
apuntant amb un làser a l'Smaichen en el llançament de penal, amb incidents dins i fora del camp, i després ja tot el que va passar ahir abans del partit, em sembla absolutament lamentable.
Sí, sí.
Era una Eurocopa feta a mida perquè la guanyés Anglaterra d'una punyetera vegada i no se n'han sortit ni per lo civil ni per lo criminal. Aleshores, per una banda, content que l'hagi guanyat Itàlia, o millor dit, que no l'hagi guanyat Anglaterra, i l'altre, jo crec que la gent de la UEFA, que tan fort es va ficar en el tema de la Superliga, que ja ho vam parlar, doncs aquí, en aquesta Eurocopa, a mi, cap a una altra banda, en temes que jo considero que són molt greus.
Sí, sí. Per cert, els grans protagonistes al final, que sé que t'agrada, i és veritat, perquè jo també ja he pres a valorar-ho, és la feina dels porters a les tandes de penals. Vull dir, al final sempre fa... És que ha fallat Rashford? No, és que l'ha parat. És que un jugador la falla quan la tira fora. Si la tira dins i la para el porter, no la falla. És que l'està parant el porter i mai es diu això.
És l'Eurocopa dels penals, no? És l'Eurocopa dels penals,
bueno,
jo crec que no hi ha
moltes parades.
I
moltes parades.
Sí, 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 sí. Bueno, el que passa que ahir també el seleccionador anglès jo crec que també s'hauria de fer mirar,
Sí, sí.
Perquè l'últim penal, un nen de 19 anys. El penúltim, un nen de 21 que havia entrenat al 119, que havia entrat al 119. I el tercer, un nen de 23 que havia entrat també al 119, és perquè s'ho facin mirar.
Ja, però és que havien entrat per xutar. Vull dir que és que justament...
Però això
bueno,
se'l
faran
mirar de seguida.
Que per cert, l'Roma ha estat triat en vida.
T'han perdut momentàniament, Albert. No t'hem escoltat ben bé l'últim que has dit.
Sí, hola. M'escolteu?
Ara sí. Bueno, me sembla que...
Doncs això, no? Que al final no són una loteria, que l'entrenador seleccionador anglès per mi té una bona pedrada, decidint el que va decidir que tirés, i després, bueno, lloar la tasca dels porters, perquè al cap i a la fi d'una Roma s'ha triat l'MVP de l'Eurocopa.
Bueno, va, que arribem a les dues. Escolteu, que ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat aquestes radiografies d'aquesta temporada estranya. A veure si podem tornar als estudis a partir de setembre. Com ja us he dit abans, compto amb tots vosaltres, sempre i quan, evidentment, les feines i les possibilitats us ho permetin. Espero que hagueu estat a gust, ni que sigui a través de videoconferència. I ara sí, a descansar, agafar forces i que passeu bon estiu.
Igualment.
Una abraçada.
Adéu, fins al setembre.
Adéu.
Adéu. Doncs apa, que ens n'anem directes cap a les dues de la tarda i amb una darrera hora, i és que es faran cribatges massius entre la joventut de Lleida durant els següents dos dijous de juliol, davant de l'augment de casos en aquest col·lectiu i per tal de diagnosticar i trencar la cadena transmissora de la Covid-19. En lloc de dijous ho podem fer cada dia. Però bueno, ja és més que res. Soc el Ricard Álvarez, arribem a les dues, segueixes ben informat a la cadena COPE, demà hi tornem a les 12:20.